Radio Vilafranca.
Bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa. És dimecres 29 d'abril del 2026, avui és el Dia Internacional de la Dansa i aquí al Penedès en xarxa en parlarem, però també en parlarem de moltes altres coses. Arrencarem el dimecres amb una mica d'alegria, tant de bo fos divendres, amb la doctora Ai Campeto, la Maria Rodríguez. Avui parlarem sobre el riure com a regulador emocional. A 9:15 farem una petita aturada per informar-los sobre l'actualitat local amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, de Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca. A 9:35 tenim secció de Donem vida als residus amb els companys de Canal 20 Ràdio Lèrdola, i és que amb l'educadora ambiental Maria Bocanegra parlarem de la Setmana Internacional del Compost i de per què és important separar els residus orgànics. Dos minutets abans de 10:00, petita aturada per l'actualitat i també per donar pas a les notícies de caràcter general. I a 10:06 aproximadament, d'aquí a una horeta, tindrem a la Lia i a la Mireia del FIRART, que ens presentaran la nova edició. Ja està oberta la convocatòria dels i les artistes, que tindrà lloc a aquesta exposició els dies previs de la Festa Major de Vilafranca a la Capella de Sant Joan. A 11:15, segona cita amb l'actualitat local, i pocs minutets després tindrem tertúlia amb la gent gran, avui sota el paraigua del Dia del Treballador, que és aquest divendres, 1 de maig, festiu. Tindrem, com és habitual, a la Fina Milà i a la Natàlia Navarro, aquí als estudis de Ràdio Vilafranca, a la Conxita Vidal i a la Marcelina Grau, a Domenys Ràdio, i al Pere Mitjans, a Canal 20 Ràdio Lèrdola. A 11:00 tornarem a connectar amb les notícies de caràcter general i tot seguit tindrem secció del Vinceum amb la Rita Romeu i el Jordi Ribas, que ens parlaran del proper Llibres de Vi i de les novetats de la botiga de llibres que tenen al museu. També aprofitarem per trucar al Marc Picanyol, autor del llibre Amb ells, guia dels vins brisats de Catalunya. I a 11:45, tercera i darrera cita amb l'actualitat local. I a 11:35, avui tenim agenda al detall des de Domenys Ràdio, que ens proposen el Calafell Family Weekend i el Calafell Festival Weekend. Ens ho explicarà la Lluïsa Lastra, regidora de promoció de la ciutat. I atenció, perquè demà 30 d'abril, i a falta de 4 mesos exactes per Sant Fèlix, se celebrarà la 18a edició del Diabòlic, organitzat pel Ball de Diables de Vilafranca, i per això ens donarà tots els detalls el Martí Vázquez, que és el cap de Diabòlic. Com dèiem, avui és el Dia Internacional de la Dansa. Aquesta tarda, Vilafranca i molts altres punts també del Penedès i de Catalunya s'ompliran d'espectacles al carrer. I aprofitem per fer-vos un petit recordatori, i és que avui es viurà un simulacre, aquells que ho vulguin, per preparar-nos de cara a l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost. I és que avui i demà el sol farà el mateix recorregut que farà concretament el dia 12 d'agost. Per tant, avui serà un bon lloc per anar prenent mesures, a veure quin és el lloc més correcte. Això serà pels vols de 8:00 PM. Penseu que el sol estarà força baix i els núvols, de fet, avui ho permetran. Per tant, avui serà un bon dia per tots aquells qui vulguin gaudir de l'eclipsi, que vagin agafant lloc per preparar-se per al gran espectacle del mes d'agost. Amb tot això i molt més, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 29 d'abril. Som-hi! És dimecres i toca començar amb una miqueta de riure, perquè ja tenim aquí els estudis de Ràdio Vilafranca la doctora Aike Mpetu, àlies Maria Rodríguez. Què tal? Com estàs? Bon dia, Maria.
Hola, Marc. Bon dia.
Avui posarem una mica de riure, no? I ens parlarà sobretot sobre el riure com a element de regulador emocional, que això és molt important, no? També perquè... Sí. Bé, ens allibera, no?, de moltes coses. A vegades no convé riure, sí, perquè això també fa que desconnectem una mica de tota la vida quotidiana que a vegades va molt, no?, és molt intensa.
Ah, això mateix. Mira, ho acabes de dir, Marc, m'encanta, perquè és veritat. El títol ve d'aquí, no?, com a regulació emocional. I què vol dir això? Doncs intentar trobar l'equilibri amb totes aquestes coses que em deies, no?, que ens passen a la vida diària, no?, aquesta intensitat. Uh-huh. Perquè sovint a vegades ens passa, no?, que ens tenim un problema i estem allà, doncs...
Donar-li voltes, no?
Voltes i moltes voltes, no? I és igual, potser t'ha passat fa una setmana i encara estàs allà i mira com i que m'ha passat això, que m'ha passat allò, o he tingut algun conflicte amb alguna persona, no?, i encara estàs allà enganxat perquè et vas enfadar molt o et vas posar molt trist, o, no?, o vas sentir molt frustrat, uh-huh, o fins i tot vas tenir molta por, eh? És a dir, totes aquestes emocions que formen part de la nostra vida, no? Aleshores, aquí sempre parlem, no?, de com el riure, el joc i, de fet, tenir una actitud lúdica seria, en el fons, no?, poder integrar aquesta actitud lúdica en el nostre dia a dia. Per què? Doncs per tenir aquest equilibri emocional. I això què vol dir? Doncs quan jo estic, em sento equilibrada emocionalment, em sento connectada amb mi, em sento més feliç, més segura, amb més autoestima, no?, més capaç d'enfrontar qualsevol situació que em pugui venir, doncs, de fora i que pugui ser, doncs, això, no?, traumàtica, desagradable, inquietant, tot això, no?
Clar, tant de bo el riure no fos una cosa que es pogués controlar, no?, i que nosaltres puguem decidir realment quan podem riure de veritat, no?, perquè evidentment que es pot forçar, no?, però la intenció, sí, aquí està en riure perquè ens surt de dins, no?, i perquè, no?, realment estem contents.
Clar, aquest riure espontani. Fixa't que això és un exercici, eh? És un entrenament. Jo sempre faig servir la paraula entrenament. És veritat, cada persona tenim una tendència, no? Hi ha persones que de seguida, doncs, ja estan molt més connectades amb, uh-huh, la seva, amb el seu ser, no? En el fons, no és que no es tracta d'anar tot el dia amb un somriure posat pel carrer, perquè això és postís, eh? Això no és veritat, sinó que es tracta de connectar...
I això seria somriure, no? Més aviat, no pas riure. O...
Sí, exacte, sí, sí. Aquí, és a dir, el riure seria com l'explosió, seria l'emoció intensa.
D'acord.
D'acord? I, esclar, el riure, aquest riure intens m'ajuda a connectar amb aquella profunditat, del benestar, que això després ve acompanyat d'aquest somriure, que seria al final aquesta actitud lúdica de què parlo jo, no?, d'aquesta actitud de veure el got mig ple de les coses, no?, del dia a dia, uh-huh, no? I és veritat, tu em deies, no? Clar, poder connectar amb aquest riure orgànic, profund, espontani.
Exacte.
No? Va, això es pot treballar, eh? I es pot treballar, doncs, a mesura que jo vaig connectant amb aquesta part meva d'acceptació, d'aprendre'm la vida, doncs, d'una manera, doncs, més tranquil·la, uh-huh, més serena, més segura. Doncs, quan jo connecto amb tot això, sempre després és molt més fàcil que el meu riure espontani sorgeixi a l'exterior. Si no, què passa? Que ens sentim molt bloquejats i llavors és molt difícil que surti aquest riure espontani. Per tant, una de les coses que treballem a les sessions de risoteràpia, a les sessions de riure i de joc, és donar-nos el permís a deixar sortir aquest riure, uh-huh, eh? I tu em deies, clar, perquè un riure forçat, no?, no és el mateix.
Correcte.
I tens tota la raó del món. A més, això està estudiat científicament, que quan riem d'una manera, doncs...
Intencionada, no? Ja, sí, no, amb la voluntat de riure perquè la situació convé
forçada,
perquè els altres riuen.
Ah, correcte.
No riuen, exacte.
Sí, exacte. Una situació forçada, s'activen una sèrie de parts del cervell, no? Uh-huh. I quan tenim aquest riure espontani, orgànic, s'activen una altra sèrie de parts del cervell, no? Això és superinteressant. Llavors, què vol dir això? Que el riure forçat no és important? No, 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 no. Quan, i justament, quan tenim aquesta dificultat per contactar amb el nostre riure orgànic espontani, doncs a vegades convé ajudar-lo, és com donem una empenteta.
Impulsar-lo, no? Una mica perquè surti.
Donem una empenteta. I a vegades, doncs, sí. I fins i tot són exercicis que podem posar en pràctica, no? Jo sempre dic, és igual, encara que no tinguis ganes, no? Et poses davant del mirall i forces un somriure. Uh-huh. I mica en mica el fet d'això, no? De forçar el somriure, de començar a fer un ha-ha-ha, ha-ha-ha-ha, no? Fins i tot amb totes les vocals. Això què fa, no? Que em permet, primer, això, sortir d'aquella estructura rígida, d'aquell preconcepte que tinc de mi, de que, mira, és que estic trista, és que estic enfadada, és que fixa't, que porto una temporada molt capficada, que és cert, eh? No dic que no sigui cert, no? Però a vegades ens quedem anclats amb aquella emoció d'alguna cosa que m'ha passat fa...
Correcte.
Eh? O fins sí, i tot fa anys, no? Llavors, és donar-nos... una de les coses meravelloses que ens aporta el riure és que el riure, quan dic riure, és per extensió, és el joc, és aquesta actitud lúdica, no? De jugar, d'experimentar, aquesta... Bueno, a veure què passa, no? Aquest, a veure què passa em permet sortir-me d'aquesta rigidesa, d'aquest uh-huh. preconcepte, d'aquella etiqueta, que aquesta societat que vivim li encanten les etiquetes, no?
Sí.
Llavors estem tan carregats d'etiquetes que és com que estic allà encursetada i costa molt sortir, no? Uh-huh. Aleshores, la pràctica del joc i del riure em donen aquesta... Ai, no?
Aquest alliberament, no? Al final,
sí,
també.
Sí, exacte. Aquesta paraula és l'alliberament de dir, uau, escolta, jo què sé, com em sento ara? És com connectar?
No, la frase aquesta, feia temps que no reia tant, no? Jo l'he escoltat moltes vegades i realment a mi m'ha passat, no?
A tu també t'ha passat, clar.
Que, bueno, és aquell riure, no?, que sí. És explosiu, que et fa mal la panxa fins i tot, no?, que et falta aire.
Sí.
I realment és necessari perquè el trobes a faltar quan no el tornes a experimentar, no?
Ah, molt bé, no? I fixa't, que important, no? Que important que és, també, no? I com no parem atenció. Per això aquesta secció sempre dono les gràcies, perquè és superimportant poder-ne parlar i poder-li oferir el lloc que es mereix a la nostra societat, uh-huh. el riure, l'alegria, no? I esclar, és... aquesta... Feia temps, no? Aquesta és una de les frases que em trobo amb els clients dels meus tallers. Ostres, feia temps, molt de temps, que no em passava, no? Doncs això... escolteu, preneu-vos-ho en sèrio, no? És com info, no? Que jo dic, és informació de com està el joc, l'alegria, la connexió amb tu mateix a la teva vida, no? Com sembla que sempre tenim temps per fer tot allò que se'ns demana, no? Tots els deures, de les obligacions que tenim, no? Com a mares, com a fills, com a, no? com a treballadors, etcètera. Mm-hmm. Però a vegades no ens en recordem de donar aquest lloc, aquest espai a cuidar-nos, no? Aquest dir, ai, vaig a passar-m'ho bé, vaig a
Exacte.
Divertir-me, vaig a alliberar-me.
Clar, ser tu mateix, no? Perquè és el que et volia preguntar ara,
sí.
No? Hi ha molta gent que, probablement ho haureu parlat amb la Sílvia, no? Però que té vergonya de mostrar el seu riure perquè, bé, no? Potser és peculiar i això no vol dir que sigui pitjor o millor. No?
Molt bé, sí.
Què pot fer, no? Tota aquesta gent que... té aquesta por, timidesa, no?, externalitzar el seu riure i per això queda encongit
sí.
i l'amaguen, perquè això probablement també té efectes negatius, no? I...
Per suposat, té efectes negatius. Primer, que t'estàs perdent moltes coses a la vida, no? Després, que no t'estàs acceptant com ets tu, no?
Mm-hmm.
Tornem a aquesta, amb aquesta idea d'aquesta societat que ens vol tenir tan lligats, no?, i tan etiquetats. Això és una manera de control. Què passa quan jo m'accepto a mi mateixa? Que m'és igual com rigui, no? I això és que és molt divertit, veure els diferents tipus de riures de cada persona.
I tant, això les fa úniques, no? Ens fa únics com a persones.
Moltes gràcies. Exacte, ens fa únics com a persones. I quin tresor més bonic no és aquest, no?
Uh-huh.
Que a vegades anem a buscar fora... tresors, no? Mira, vull tenir una casa molt gran, em vull comprar aquell cotxe, vull tenir tres carreres, vull tenir un nòvio superguapo, una nòvia superguapa, no sé què. I quan dius, bueno, però si el tresor, quin tresor més bonic no és quan connecto amb mi, quan realment m'accepto tal com uh-huh. sóc, amb aquesta peculiaritat que estàs apuntant tu, que ens fa únics. I és que és així, no? Aquesta és la gran meravella. I a més, no? Quan connectem amb aquesta idea de que sóc única, també puc reconèixer la teva
personalitat, no? L'essència.
Exacte. Puc valorar també la teva manera de ser, que també és única, no? És com em puc meravellar, em puc sorprendre, puc dir, uau, el Marc, no? Que maco que és, amb aquest talent seu que té, que tens tu, no? I això és el que ens falta en la nostra societat.
Hi ha alguna manera de deslligar el riure, no?, que ens surt de dins amb l'humor? Perquè normalment riem quan rebem un estímul, no?, que és aquest humor, que cadascú té un humor que té, no? Vull dir que ja no... És una cosa que és molt més difícil de treballar, no? Hi ha alguna manera de deslligar aquests dos conceptes? Riure només quan rebem aquest estímul d'una cosa que ens fa gràcia?
És una pregunta molt interessant. I, de fet, hi ha molts estudis que estan, doncs, a la recerca de tot això, no? Com ens connecta el riure a les persones, no? Per bé que estiguem nosaltres a Vilafranca, hi hagi una persona a Miami, a Hong Kong, on sigui, no? Quines són les coses que realment són universals, no? És veritat, l'humor té un component més social, no? I, per tant, com molt bé dius tu, hi ha persones que potser tenen un humor, no sé, d'alguna... que l'entorn social, doncs, per l'experiència viscuda, no? Fixa't, la nostra vida, és a dir, què ens fa riure, què ens emociona, què ens fa enfadar, què ens posa tristos, tot allò són... nosaltres ho vivim a través de la nostra pròpia experiència, no? Clar. Per tant, clar, si jo he viscut aquí a Vilafranca, a Catalunya, doncs tinc un entorn social...
Clar, la cultura i la tradició de l'entorn fan molt, no? També,
correcte,
això.
Llavors, això és el que... Hi ha una mica de diferència, d'acord? Però després hi ha aquestes altres coses universals, perquè el riure és un llenguatge, al final, no? Hi ha molts estudis, no?, que s'ha demostrat, no?, que fins i tot els primats, una manera de comunicar-se entre ells és que fan un somriure, no? Obren la boca, i això és obro canal de comunicació. I els humans ho fem, això, no? Quan volem obrir un canal de comunicació amb una altra persona, doncs somriem. Us ha passat mai que trobes pel carrer?
Sí, totalment, no? En comptes de saludar, no? El somriure ja ho diu tot, no? I ja està.
Ok, sí, no? O estàs en un ascensor, que és un lloc una mica a vegades que dius un lloc tancat, amb persones que no coneixes. Una manera de trencar aquella sensació d'incomoditat, poder, a vegades és simplement fer un somriure, no? I allò ja... em relaxa, em diu, et reconec, estem aquí compartint un espai junts, no passa res, no hi ha perill, no? També. I fins i tot també és com obrir el pont de comunicació. A vegades, també si jo vull establir una conversa amb tu, com la manera per apropar-me amb tu, doncs la primera és fer un somriure, no?
Perquè... I això ja és, no?, més proper, també, no? I transmet com tranquil·litat i confiança.
Exacte, i confiança i ganes, no?, també de dir, mira, doncs tinc ganes d'interactuar amb tu, d'obrir una conversa, no?, m'interessa qui ets, què fas, què et preocupa la vida, no? Imagina't, jo què sé, imagina't que estàs solter i vas amb una cita, no?, i vas allà amb una cara...
Amb una cara de
sèrie, no? clar, quin poc interès, no? Sí. És a dir, bueno, sí, no? És com no obres comunicació, cert? O és igual, o vas al metge, no? O que són habilitats que gràcies a... Menys mal, no? És a dir, gràcies a aquesta consciència de la relació humana, no? Que això també s'està aplicant cada vegada més en els professionals de la salut, no? A vegades, moltes vegades, jo recordo fa molts anys, no?, haver anat al metge i persones que dius, és que no et miraven a la cara, no? I amb una situació de vulnerabilitat, com és quan no et trobes bé, no?, que tens dolor o qualsevol cosa, no?, tenir a l'altra banda una persona que t'està escoltant, que t'està mirant als ulls, que t'està demostrant que li interessa de veritat el que li estàs dient, no? I s'ha demostrat científicament que el tant per cent que ajuda el pacient és un tant per cent molt més elevat aquesta atenció humana que no pas després el medicament que et puguin donar o la teràpia que et puguin administrar, no? Per tant, imagina't, no?, com és d'important les relacions socials. I vivim en societat.
Totalment.
Els humans som sers socials, no?
Què alliberem, no?, quan somriem, enllaçant-ho, no?, això com a regulador emocional? Baixa el nivell de cortisol, ho dic bé? O...
Sí, ho dius perfecte.
Què passa, no?, tot això? És a dir, com es regula el nostre cos emocionalment parlant, no?, quan riem i per tant, doncs, estem en aquest estat de felicitat.
Sí, bé, ho has dit perfectament. És a dir, nosaltres som una màquina, no?, que generem doncs, una sèrie d'hormones que ens fan, doncs, això funciona. Quan estem en estat d'emoció intensa, què passa? Doncs que la nostra màquina va molt ràpid, És igual. Intentem també treure etiquetes, si et sembla. Perquè,
i tant.
És com que la nostra màquina va molt ràpid, no? És com posem la màquina a tope, Llavors, que quan posem la màquina a tope, què ens pot passar? Que peta, no? Podem petar. I, de fet, és el que ens passa. Quan de cop i volta dius... és que no puc més.
Estic saturat.
Estic saturat, fins i tot em surt un bloqueig físic, no? Una contractura a les cervicals, a l'esquena, o una opressió al pit. És com que estem forçant molt la màquina. Llavors, de què es tracta? Doncs de que la màquina vagi amb una velocitat, doncs, de crucero, no? És a dir, com més aquesta estabilitat, no? I això ho aconseguim amb el riure, és a dir... No només amb el riure, és a dir, el riure seria com la porta, d'acord, que ens ofereix arribar amb aquest estat de calma. Què diem? Amb aquest estat més del somriure.
D'acord,
Perquè fixa't, quan nosaltres somriem, si avui els que ens escolteu podeu fer la prova i tu, Marc, també, no? Somrius, un moment. Què et passa quan somrius?
Sents com més relaxat, no? Probablement, també. Més tranquil, més tranquil. Potser relaxat no, o sí, no? Però més tranquil segur.
D'acord, mira, jo ara el Marc perquè t'he saltat així ràpid, Però si ens prenem un moment, no?, per realment parar atenció al cos, d'acord? Sí, sense dubte, el teu cos es relaxa. Es relaxa. Evidentment, si estàs molt estressat, no et treu els problemes, Els problemes no te'ls treu. Però sí que el cos es relaxa. Llavors, quan... Què passa? Clar, si jo estic relaxada, puc observar aquells problemes des d'una altra perspectiva, puc tenir més eines doncs, per poder encarar aquells problemes, no? Per tant, que ara me n'he anat una mica, no? És a dir, la idea seria això, arribar a l'estat del somriure, per entendre'ns.
D'acord.
Sí? El riure és com el xute, si em permets, no? El xute d'energia, allò, la injecció de, que et porta directament a trencar l'estructura rígida. A veure si així potser ens agrada.
Se'ns acaba el temps, però et volia formular una pregunta.
Vinga, va.
Quan ens trobem en una situació, per exemple, de dol, no?, que se'ns aporta alguna persona propera, convé forçar el riure per... estar més tranquils o hem de deixar que flueixi de forma natural?
No, m'encanta aquesta pregunta perquè, bé, a teràpia, jo també que soc terapeuta i a teràpia doncs utilitzo l'humor, el riure, no? Però no sempre, o sigui, s'ha d'utilitzar en el moment adequat.
D'acord.
Tu amb una persona que està en dol, evidentment, el primer que has de fer és acompanyar-la. I no pots forçar... Aquest és un altre tema molt interessant, que també he fet alguna formació en dol, que a vegades la gent, amb molt bona fe, no?, doncs diu a les persones...
Comença a explicar acudits o et recorda situacions del passat on havíeu estat, no?, en moments alegres perquè...
Sí,
no sé.
I això està molt bé. Això és una fase del dol. En el dol, en el tractament del dol hi ha fases. Ara sé que estem acabant i no és el tema, no? Però... És una altra fase. Per tant, una persona que acaba de perdre algú, no li vagis a explicar acudits, no li diguis que tot passarà, no li diguis res, simplement ofereix-te per escoltar-la, no per donar consells. Sisplau, també aprenem, no? Sé que tothom ho fa amb la millor intenció, Però és com obrir la porta a dir, estic aquí, t'acompanyo, t'agafo de la mà... però no vulguem donar consells, no? I aquí el que sí que ens pot ajudar és el somriure. Perquè un somriure és dir, estic amb tu.
Doncs ens quedem en això. Maria, moltes gràcies per acompanyar-nos. La veritat és que se'ns ha fet molt curtet.
Molt curt, sí.
I ens escoltem ben aviat. Moltes gràcies,
gràcies
doctora Campeto. Que vagi molt bé.
Igualment, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí. Vilafranca acull un esdeveniment sobre l'Alzheimer i la memòria el proper 8 de maig. Serà una cita que tindrà lloc a l'Auditori de Vinzeum, amb un acte dedicat a visibilitzar la realitat de les persones desaparegudes a causa de l'Alzheimer, una problemàtica silenciosa que afecta milers de famílies. L'esdeveniment està impulsat per l'associació Recuerda-me, entitat compromesa amb la sensibilització i l'acompanyament en relació amb les malalties neurodegeneratives, juntament amb Llambrusca i IPA-SAR, que treballen amb persones amb Alzheimer i en la recerca de persones desaparegudes mitjançant unitats especialitzades i voluntariat. Sota el títol Els desapareguts de l'Alzheimer, la jornada posarà el focus en un dels aspectes més desconeguts d'aquesta malaltia, la desorientació i les desaparicions involuntàries de les persones que la pateixen. Inscripcions pel dinar del desè aniversari de l'Ateneu Mugenc obertes. Aquest any l'entitat compleix 10 anys de la seva fundació i per donar lluïment a aquest rodó aniversari l'entitat ha organitzat actes de celebració que en molt bona part es viuran al voltant d'una taula, tal com resumia una de les integrants de la Junta de l'Ateneu, Esther Noguer. La primera de les activitats s'ha programat pel divendres 15 de maig. Al local nou de Moja es farà el tast del desè aniversari a 9:15 de la nit, de la mà de Caram Caram. Diumenge 17 de maig, a la pista de Moja, es realitzarà la jornada central de celebració de l'aniversari. A 1:15 del migdia s'inaugurarà l'exposició dels 10 anys de l'Ateneu. A 1:00, els grallers de l'Ateneu Mugenc oferiran un concert vermut i a partir de 2:15 de la tarda es preveu servir una paella que s'haurà cuinat allà mateix. La sobretaula serà amenitzada amb l'espectacle de cabaret de pagès amb l'Esperanceta de Càssia. Per participar al dinar, les inscripcions s'obren aquest dimecres. Els tiquets es poden comprar al local nou, a l'aplicació TPB, o comunicar-ho al correu ateneumugenc@gmail.com. L'escola Camp Joliu de l'Arboç deixarà de segregar l'alumnat per sexes a partir del curs vinent. Després que la Generalitat notifiqués el 2022 que les escoles que segregaven per sexe només podrien mantenir el concert econòmic si esdevenien mixtes, Camp Joliu va presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que va decidir seguir separant per sexes. El tribunal va emetre una mesura cautelar mitjançant la qual el centre vinculat a l'Opus Dei podia mantenir el concert fins que hi hagués sentència ferma, aportant abans una fiança. Ara la justícia ha desestimat el recurs i Camp Joliu s'ha trobat davant la disjuntiva de mantenir la segregació i perdre el concert econòmic o mantenir el concert i deixar de separar per sexe. Segons han confirmat des de l'escola, han optat per aquesta segona opció, que s'aplicarà a partir del curs vinent. Els sadorninencs Pedro i Kilian Gil a la final de la Tassa de Portugal d'hoquei patins. Pedro i Kilian Gil es van retrobar aquest diumenge a la final de la Tassa de Portugal, que es va disputar a la localitat de Tomar, en el duel pel títol que enfrontava l'Sporting de Lisboa, on Pedro Gil exerceix de director tècnic de la secció d'hoquei, i el Barcelos, equip que milita en aquesta temporada el seu fill Kilian. L'Sporting va aconseguir en aquesta ocasió una clara victòria per 0-4 i va aixecar el seu sisè títol del seu palmarès en aquesta competició.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Ja sabeu que el Penedès en xarxa ens agrada difondre consells per poder tenir una correcta gestió dels nostres residus i per això us oferim, amb periodicitat mensual, la secció Donem vida als residus. Avui, l'educadora ambiental Maria Bocanegra ens parlarà de la Setmana Internacional del Compost i per saber-ne més, marxem fins als estudis de Can Albina. Allà ens espera el Raimon de Cara. Molt bon dia, Raimon.
Molt bon dia, Marc. Així és. Toca avui la secció Donem vida als residus. I perquè ens ompli de contingut aquest temps que dediquem a la correcta gestió dels nostres residus, conversem amb la Maria Bocanegra. Què tal? Molt bon dia, Maria.
Bon dia.
Que és educadora del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf. I avui per parlar del compost, amb l'excusa, sempre està bé doncs, de tant en tant recordar alguns conceptes, però ens agafem alguna excusa, en aquest cas, un dia internacional, una setmana internacional del compost.
Exacte, es fa la setmana que ve, és la setmana internacional del compost, i llavors s'aprofita tot el territori català per fer diverses accions, no per fomentar i per donar a conèixer la importància del compostatge. Llavors, volíem aprofitar avui també per nosaltres, no? Des del Servei d'Educació Ambiental, també explicar una mica a la ciutadania, no? Aquest, el compostatge i el producte, no? El compost, perquè és important.
Comentaves que és una setmana plena d'activitats arreu del territori català, també en l'àmbit d'actuació de la pròpia Mancomunitat, Penedès-Garraf.
Exacte. O sigui, tot això ho dinamitza l'Agència de Residus de Catalunya i llavors ja per tot el territori català s'han inscrit diferents activitats i des de la Mancomunitat doncs, tenim, per exemple, les activitats que ja fem als centres educatius que es programen i tenen relació amb el reciclatge i amb els residus orgànics, la fracció aquesta orgànica. I després també tenim que posem un estand de compostatge d'autoservei de compost al municipi d'Olivella.
Mm-hmm. Autoservei de compost?
Sí, llavors el tindrem allà a Mas Milà, on hi ha la OAC, un edifici que hi ha l'OAC, i també hi ha el servei, bueno, hi ha el CAP, i llavors allà hi haurà l'estand d'autoservei de compostatge.
Per poder-ho fer, tenir pistes d'alguns...
Sí, per agafar de compost i també allò l'estant té informació en relació al compostatge i a aquest producte, el compost. Mm.
Anem a l'inici. Hem de situar això, que és el compost, ha de ser un resultat de la separació dels residus orgànics. No?
Exacte, sí. Nosaltres primer volíem contextualitzar una mica no? Sí. D'on surt no, el compost i aquest procés de compostatge. Llavors, a l'inici són les restes, els residus de la fracció orgànica que genera cada ciutadà a casa. Va, llavors, què serien? Serien les restes de menjar, no? Com poden ser les peles de fruita, de verdura, les closques dels fruitsers, les closques d'ou, els ossos no? De carn, les pines de peix, etc. Tots aquests residus. Després tindríem també la fracció vegetal, que seria, en aquest cas, restes de fulles o algun gespa, però gespa no amb moltes quantitats, no amb grans quantitats, perquè llavors ja tenim la fracció aquesta vegetal que genera el ciutadà, que potser té un jardí molt gran o té un hort, que llavors seria amb grans quantitats, no? Les fulles o la poda dels arbres. Llavors això no està la recollida de residus amb el contenidor del carrer o el porta-porta o el cubell de porta-porta, sinó que ja es deixalleria o ara ja amb el nou servei de recollida de residus pots trucar perquè et vinguin a buscar les restes de por de casa, que tenen una saca i això. Llavors serien, no? Tindríem aquestes els residus es compondrien d'aquestes fraccions i també tenim el que seria altres residus que potser no ens ho pensem que van allà, però que també són restes orgàniques, que seria, per exemple, els escuradents, no? Que és fusta en quantitats petites. Direm, fusta molt grossa? No ho podem tirar aquí, ho hauríem de portar a la deixalleria. Però fusta amb quantitats petites, no? Que seria doncs, això, els llumins o els escuradents. També tenim els taps de suro, que també anirien aquí. Les bossetes d'infusió, el marró del cafè. Val? I llavors recordar una mica allò que no hi va, no?
Que serien que a vegades us hi trobeu.
Exacte, que seria el que diem els impropis, els residus impropis, que és que per equivocació, desconeixença, no? Ho posem al contenidor que no toca. I en el cas del contenidor marró, doncs, a vegades, què es troben? Bosses de plàstic, no? Que a vegades fem la separació amb les bosses de plàstic. Després, també, a vegades ens pensem que la pols, o les ungles, o els cabells, que va aquí. Llavors, això aniria al rebuig, no? Seria un impropi.
Són restes orgàniques, però
sí,
no
però
anen
no,
aquí.
No
són reciclables.
Aquí. I els excrements d'animals, per exemple. Tot això serien residus. O, per exemple, un iogurt se'ns ha fet malbé, no? I tirem tot l'envàs, no? Que l'envàs és de plàstic, amb el iogurt a dins. El que hem de fer, primer, intentar que no se'ns...
Que no caduqui,
no? No fer aquest malbaratament alimentari. Això tenir-ho en compte. I si passa, llavors, separar el que és les restes orgàniques del seu envàs. Val? Perquè són materials diferents, que això doncs, és un impropi.
I no està de més, Maria, que insistim en un concepte, una pregunta que segurament us han fet moltes vegades, esteu cansades, no sé, o cansades, o la repetiu molt sovint, no?, la resposta. Per què és important fer aquesta feina de separar els residus orgànics?
Vale. En el cas de la orgànica, és molt important, podríem dir, per dues coses. Per una part, és perquè és una fracció que té molt, és la que té més pes de tots els residus que fem a casa. Val? Es calcula un 37%. O sigui, és molt, és la que més. Val? Potser amb números a vegades ens costa més, però és la que pesa més. Val? Llavors, si no separem aquests residus, el que fem és que tot això se'n va a l'abocador. Tots els residus que no separem perquè es puguin ser reciclats, el que posem al contenidor gris, no?, que és el del rebuig, tots aquests acaben a l'abocador enterrat sota terra. I llavors estem portant molts residus a l'abocador, no?, que es podrien, en aquest cas, tots els residus orgànics, es poden reciclar. Llavors estem portant material, bueno, residus a l'abocador que podem reciclar i tot això ho anem enterrant sota terra. I la fracció orgànica és la més inestable, és a dir, que de seguida es descompon, deixa anar un gas, que és el gas metà. Llavors tot això, quan arriba a l'abocador, s'ha de controlar. No? Aquest metà que expulsa a l'atmosfera, que contribueix també, és un gas d'efecte hivernacle molt potent que contribueix al canvi climàtic, també genera el que diem lixiviats, que és el líquid, que també s'ha de gestionar perquè si no podria contaminar el terra o l'aigua. I llavors tot això, quan arriba a l'abocador, s'ha de tenir en compte i s'ha de controlar. Llavors, si reciclem la matèria orgànica, estem evitant portar tot això a l'abocador, que no s'ha de controlar tot això. També, com més residus portem a l'abocador, més gran és el cost de la gestió dels residus. I llavors, bueno, evitem tot això. I també evitem haver de construir aquestes instal·lacions, aquests abocadors, que al final no deixa de tenir un impacte en el medi, un impacte visual, dolors, no? I llavors, a part de que estem, no?, tirant residus que podem obtenir un benefici, un altre material, un resultat.
Un cop separem, es recull i es porta a una planta de compostatge.
Exacte. El procés que fa és, nosaltres a casa separem, no?, i ho posem al contenidor, ho anem a tirar al contenidor de la via pública, no?, del carrer, que és de color marró, o els municipis que fan porta a porta, amb el cubell, que també és de color marró, no?, i el deixen a la porta de casa. Llavors passen els camions de la Mancomunitat, recullen i ho porten a la planta de compostatge, una planta que té pròpia la Mancomunitat Penedès Garraf, que està situada al municipi de Sant Pere de Ribes. I llavors allà arriba. Vale? El que es fa és obrir les bosses, vale? I si hi ha algun impropi, s'intenta treure. Què hem de tenir, per què repetim lo dels impropis, que són aquells residus que no posem correctament al contenidor? Doncs perquè no sempre es poden treure. I llavors això, per treure'ls, estem augmentant el cost de la gestió d'aquest residu i, si no, estem fent que el resultat del reciclatge, ja sigui de la matèria orgànica o com alguna altra fracció, com els envasos lleugers o el paper, estem disminuint la qualitat. Va? Llavors, la sortida que té aquest nou material al mercat. Llavors, hem de tenir molt en compte, doncs, això, intentar no tirar residus que no hi toquen. Però bé, bueno, allà, a la planta de compostatge, també es fa una mica de triatge, es treuen aquests impropis els que es poden, llavors es tritura i es barreja amb una fracció, que és la fracció vegetal, que és el que hem dit, les restes de poda, les fulles seques, no?, que és un material més sec i llenyós, que també s'ha de triturar, i es barreja. Llavors, un cop tenim tota aquesta barreja, es posa en unes piles molt grans, no?, estirat al terra, diguem-ne, però en forma de com una petita muntanyeta allargada, i allà, amb un control de temperatura i d'oxigen i humitat controlat, adequat, el que fem és que els microorganismes que ja estan a dins, no?, que estan allà... No se'n van, són ells els que fan la feina.
Que treballin, no?
Que treballin, sí. Exacte. Ah, vale, pensava que eres que se'n vagin.
No, treballin.
Que treballin. I llavors, això, estan allà controlats i fan aquesta funció que es faria a la natura, perquè recordem que el procés de compostatge, de reciclatge de la matèria orgànica, és un procés que es dona a la natura de forma natural. I el que estem fent és reproduir-lo, però d'una manera més òptima perquè vagi més ràpid. Si nosaltres deixem tot de residus orgànics, la gran quantitat que fem a la natura, per si sola, trigaria molt, moltíssim, molt de temps a descompondre's. I el que fem aquí és, no?, reproduir, repetir aquest procés que es dona a la natura, i ho fem amb unes condicions òptimes perquè sigui més ràpid. Optimitzem el procés. Llavors, per això no deixa de ser... És important perquè contribuïm, no?, al cicle aquest de la matèria. I llavors el resultat és un material molt útil.
De molta qualitat.
I de molta qualitat per la ramada, per l'agricultura i per la jardineria, que és el compost, que el que fem, el que utilitzem és per un adob orgànic. No? I llavors això ens ajuda a fer créixer les plantes, sí? I altres vegetals, arbres, arbustos. Llavors, no tenim aquest material útil que ens aporta beneficis, que és que ens permet no utilitzar fertilitzants químics, no? Tenim aquest adob natural, aquest fertilitzant natural, i també millora la qualitat del sol. Llavors, per això, no? Important, perquè reciclar, no? Separar els residus a casa i que es pugui fer aquest procés de compostatge, perquè és això que diem, contribuïm en el cicle de la matèria, en rebem un producte, no? Que ens és útil també a nosaltres, i després això, no enviem tants residus a l'abocador.
I a casa també podem fer compost, podem fer autocompostatge.
Exacte.
No és massa complicat, la paraula potser sí, però després a la pràctica no tant, o sí?
Si algú s'anima, no? Perquè és molt interessant, i també més parlem d'això de l'autocompostatge, potser molta gent... D'això ens imaginem, no, cases que tenen hort o que tenen un jardí molt gran i llavors hi ha espai per posar, per fer el compostatge. Però bueno, ara també, avui també explicarem una idea per la gent que tingui menys espai. Però bueno, sí, qui s'animi a fer autocompostatge sí que pot replicar aquest procés que estem dient que es fa a la planta de compostatge o que es fa a la natura a casa nostra. Llavors tenim on seria el compostador de jardí, que en diem, que és per la gent que això, que té més espai, que disposa d'una zona oberta, un pati, un jardí, un hort. Val? Llavors, és com un cubell, és que costa d'explicar així, sí. sense haver-ho vist, però és com un cubell. Llavors el que anem fent és dipositar aquí totes les restes del que diem, les restes orgàniques, que és això normalment del menjar. I també hauríem d'afegir aquesta part més seca de fulles, de la part més llenyosa que hem dit que ha d'haver-hi aquesta proporció.
Amb alguna proporció concreta?
És 50-50, és la meitat. I llavors ha d'estar ben triturat, això ho hem de tenir en compte. Vale? Llavors, què s'ha de tenir en compte amb l'autocompostatge aquest del compostador de jardí? Hem d'intentar no posar totes les restes de menjar que tinguem. Per exemple, les espines de peix o els ossos de la carn, tot això ho hauríem d'evitar. Per què? Perquè llavors podem atraure animals que no volem que estiguin, com per exemple ratolins o rates, perquè això triga més a descomposar-se. Uh-huh. Llavors ho tindríem allà i llavors el que faríem és fer un reclam perquè vinguessin altres insectes o altres o rosegadors i se'ns posessin al compostador. Llavors també hem de tenir en compte tenir aquesta part llenyosa, que també que a vegades potser no tothom la té, i després també la ubicació. Hem de tenir en compte que el compostador s'hauria de posar a sobre a terra, diguem-ne, no sobre paviment. Llavors hem de tenir en compte també que no li toqui, per exemple, a l'estiu, quan fa molta calor, la llum directa del sol, o sigui, intentar l'ideal, per exemple, sota un arbre, i si és un arbre que té la fulla caduca, no? Tenim que a l'hivern no té fulles i no? Agafem tots els rajos del sol i la calor, i a l'estiu les fulles li surten i llavors ens fa aquesta ombra. Llavors també hem d'evitar que arribi l'aigua de la pluja directament, perquè sí que ha d'estar humitejada, però no l'hem de tenir amb un excés d'humitat. I llavors, si no tinguéssim un arbre o aquesta, podríem intentar tenir un porxo, val? Que sí que passés una mica la llum del sol i l'aigua, però que fes una mica de frontera, no? De límit. I després també hem de tenir en compte de tenir espai, una mica d'espai per poder, doncs, això, posar les restes orgàniques, les restes vegetals, tenir les eines... Mm.
I qui no tingui aquest espai?
Val, qui no tingui aquest espai, tenim una altra tipologia de fer autocompostatge, que és el vermicompostador.
Vermicompostador. Que no és casual, el nom, perquè és del cuc, no?
Del cuc, exacte. Són uns cucs, o sigui, el que fan la descomposició de la matèria orgànica són els cucs vermells. I llavors això és ideal per gent que tingui poc espai, o sigui que tingui un balcó o una zona de porxo però més petita. Llavors es tracta d'això, són uns cucs vermells i llavors el compostador és un recipient, diguem-ne, que té com està dividit per apartats. I es comuniquen entre ells en forats, que són els forats per on passen els cucs. Mm-hmm. Llavors, el que comencem, no? Són diferents apartats. El de baix de tot és on comencem a posar les restes orgàniques i on hi ha els cucs. I ells comencen allà a fer la seva feina, no? A descompondre. Mm-hmm. Llavors, Un cop allò ho tenim ple, la primera, bueno, serien safates, no? La primera safata la tenim plena, què fem? Posem les restes a la safata superior. I llavors els cucs el que fan és dir, ei, aquí ja no hi ha menjar, hi ha menjar a dalt. Pugen pels forats i llavors allò es va, no? Es va madurant el compost. Llavors fem això fins a arribar a dalt de tot, a l'estant de dalt de tot. Llavors, quan els cucs ja estan a dalt, sabem que el calaix de baix de tot, l'estant de baix de tot, el compost ja el podem utilitzar per, com a adob. I llavors el que fem és que aquesta que posem, aquesta que queda buida, la posem a dalt de tot i anem fent així. Anem fent com un cicle d'anar rotant. ¿Vale? Sempre la safata buida l'hem de tenir a dalt, perquè els cucs el que van fent és pujant i anar fent... I a baix ens queda el compost madur, que és el que utilitzem per... com a adob.
Totes aquestes indicacions, per ampliar informació, les persones Exacte. Interessades poden posar-se en contacte amb
sí,
vosaltres.
Sí, és que explicat una mica així, no? Potser costa, no? I és molta informació i encara hauríem d'explicar molt més. Llavors, qualsevol persona a la ciutat que estigui interessat en posar un compostador o saber més sobre el compostatge o la fracció orgànica, al web de la Mancomunitat, doncs a l'apartat del Servei d'Educació Ambiental, allà hi ha molts recursos comunicatius i també informatius, com manuals de compostatge, tríptics també de compostatge, i tenim una pàgina específica que parla només del compostatge. Si això no ens serveix o necessitem més informació, es poden posar en contacte directament amb les educadores del servei, per correu o per telèfon, i llavors demanar informació i nosaltres assessorem en aquest amb el compostatge.
Aprofitem que contem amb la Maria avui, aquesta educadora del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat, per parlar d'una campanya que fa uns dies es va iniciar. La campanya porta per títol No en dubtis, reutilitza'm. En quin punt ens trobem d'aquesta campanya?
Exacte, fa un temps vam venir a parlar sí. de que iniciaríem aquesta campanya i ara bueno, doncs anem a posar una mica al dia. La setmana passada va començar la campanya al primer municipi, que és el Pla del Penedès, i llavors hem fet diferents actuacions. S'ha fet un taller de reutilització a l'escola, en el que hem transformat una samarreta que ja no utilitzàvem en una bossa. Després també s'ha fet una visita guiada a l'Espai Com Nou, perquè la ciutadania del Pla estava interessada en conèixer aquest espai i com era el seu funcionament, i com que és un espai de reutilització, doncs l'hem entrat com a acció dins la campanya. I després també ens queda pendent fer un taller de reutilització pels adults, vale? Que serà també fer amb productes que s'anaven a convertir en un residu, abans de que es converteixin en residu, el reutilitzem i farem aquest taller.
Mm-hmm. Això al Pla del Penedès.
Al Pla del Penedès.
Després hi ha altres municipis, altres dates, altres cites a tenir en compte doncs, per resseguir aquesta campanya.
Exacte. Tenim del 18 al 30 de maig estarem a Olèrdola. Llavors aquí fem diferents tallers, a Moja, al nucli de Moja, Sant Pere Molanta, també estarem a la festa de primavera de Can Trabal i també estarem a la trobada del castell. Uh-huh. Després també tenim, que coincideix amb aquesta setmana, el 24 de maig estem a la festa de la Terra de l'Avern, del municipi de Subirats. Uh-huh. Allà també estarem amb l'estant informatiu de la campanya. Després seguim des de l'1 de juny, el 6 de juny, a Torrelles de Foix, que també farem també, doncs s'ha programat una xerrada de reutilització per donar idees a la població i informar sobre què és la reutilització dels objectes. També farem el taller a la ciutadania per adults. I tenim el taller i la xerrada. I també fem punt informatiu al mercat, el divendres al matí.
El taller sempre és el de convertir una peça de roba que no utilitzem en una
bossa? Aquesta és per als centres educatius. Mm-hmm. Llavors, per la ciutadania en general, més destinada al públic adult, doncs tenim una altra que seria un portaespelmes o una torreta penjant, que es fa a partir d'un pot de vidre i de taps de suro i també una samarreta vella. El tenen per escollir els qui vingui, els participants.
Clar, perquè abans comentaves que la fracció orgànica és la que aporta més pes sí. de les nostres deixalles, però no és la que aporta més volum.
No, la que aporta més volum seria, depenent també quin consum fem a casa i quins productes comprem, molt volum generen els envasos.
Els envasos.
Els envasos de plàstic, llavors per això sempre doncs, els brics, intentar-los no plegar, les ampolles també intentar-les aixafar, no?
En molts
que
casos,
fem.
Ara el que comentàvem de la reutilització, és difícil la reutilització en molts casos d'aquests envasos, sobretot per la quantitat.
És difícil i per també la qualitat material. Del material. Mm. És a dir, una ampolla de plàstic a la llarga es va desgastant. I llavors deixa anar el que diem microplàstic. Llavors també, per exemple, llavors per això intentem fer més els tallers de reutilitzar amb un material que duri, diguem, més. Mm-hmm. O que també hem intentat buscar un residu o allò que es convertiria en un residu que tots tenim a casa. Amb una ampolla de plàstic és això. Es podrien fer tallers de reutilització, però sí que és un material que es va degradant molt fàcilment.
I la resposta és positiva? Receptivitat entre la població? Esteu rebent?
Sí, bueno, acabem de començar, però sí, en els tallers doncs, s'està apuntant la gent i també doncs, aprofitem no, aquestes festes que es fan en l'àmbit de medi ambient en els municipis, doncs intentar estar presents, que allà també doncs, aglutina un gran nombre de ciutadania.
Volíem fer aquesta pinzellada de la campanya No en dubtis, reutilitza'm, que s'està fent durant aquests dies en aquest àmbit d'actuació de la Mancomunitat Benès Garraf, en aquesta Setmana Internacional del Compost que s'ha de viure la setmana que ve. Maria Bocanegra, educadora, gràcies per ser avui amb nosaltres i que vagi molt bé. Fins la propera.
Merci a vosaltres.
Gràcies, Raimon. Nosaltres seguirem amb més seccions, més actualitat. I abans de passar a parlar sobre el Firar Vilafranca, encara tenim tertúlia amb la gent gran avui sobre el Dia del Treballador. També comentarem les noves propostes de Vinceum pel que fa en l'àmbit literari. Parlarem sobre l'arribada del Calafell Family Weekend i el Calafell Festival Weekend. I atenció, perquè demà també se celebra el Diabòlic, un cap de setmana llarg amb molta activitat. Avui, que és el Dia Internacional de la Dansa, i recordem també que avui teniu una bona oportunitat per agafar mites ja de cara a l'eclipsi total de sol, i és que avui el sol doncs, tindrà el mateix recorregut que el proper 12 d'agost.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. Thank you.